Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.
Ja m'entens, el programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
Hola a totis! Últim capítol de la temporada i, com diu Pau Vallvé, ens hem guanyat l'estiu. En aquest capítol l'hem titulat i, a més, som LGTBIQ i més, perquè les persones del col·lectiu podem ser moltes coses i, a més, formar part del col·lectiu. D'entrada parlarem de la campanya del Pride Totes les realitats, un sol orgull, una campanya on es mostra com la interseccionalitat, o sigui, com les diferents característiques personals ens travessen. Podem tenir una classe social diversa, origen divers, discapacitat o una orientació sexoafectiva i de gènere diverses. La comentarem, aquesta campanya, amb un dels responsables del Pride, en Dani Morales. També comptem amb tres persones que formen part d'aquesta campanya: l'activista Joana Mata, l'actriu Pau Ginfer i Màrius Núñez. I tancarem el capítol de la sisena temporada del Ja m'entens parlant amb l'equip de Nueve Lunas, una pel·lícula que mostra el procés d'embaràs i gestació d'un home trans. La comentarem amb la directora Patricia Ortega i l'actor protagonista, en Zac Gómez Rols. Com sempre diem, vinguis d'on vinguis, vagis on vagis, si vols escoltar el Ja m'entens, només et demanem una cosa, que estiguis a punt perquè... comencem!
Escolta, que... Ja m'entens, amb David Ávila.
Et tenim escurta de sant, com un anunci d'estrella tam, un desig de Sant Joan, que això no acabi com jo mai mai. Bengales i un petat, avui veure sa careta, vine sa foguera,
Abans de començar l'entrevista amb un dels responsables del Pride, en Dani Morales, estem sentint Fades i Triquell. Malauradament, Fades han patit diversos atacs homòfobs i fins i tot han hagut de suspendre un concert. Volem dir una cosa, i és que la cultura i la diversitat mai poden ser un problema. El que sí que ho és la LGTBI-fòbia. Exigim i batallarem pel respecte a la diferència. I a qui li molesti la música o els grups queer o tot el que faci referència a la diversitat sexoafectiva i de gènere, foteu-vos, perquè hem vingut a quedar-nos aquí per sempre. Ara sí, Dani Morales, què tal? Com estàs?
Molt bé, bona tarda.
Bona tarda. Escolta, Dani, a totes les persones que passen pel Ja m'entens, us preguntem amb quins pronoms vols que ens dirigim a tu.
Doncs pronoms masculins o neutres estan bé.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Ara ho dèiem, en Dani Morales és un dels responsables del Pride i enguany, sota el lema Totes les realitats, un sol orgull, la fórmula per entendre la diversitat, veiem a tot tipus de persones del col·lectiu travessades per aquesta interseccionalitat. Per què heu escollit aquesta temàtica com a campanya del Pride?
Bé, abans de respondre, voldria sumar-me a aquesta declaració que heu fet de suport d'anúncia a l'agressió que va patir Fades aquest cap de setmana passat a les festes de Mataró. Bé, des d'aquí reivindicar que els escenaris, la pista de ball ha de ser un espai segur per totes i tot el recolzament i escalf per Fades, que a més han estat els nostres escenaris en un parell d'ocasions. I responent a la pregunta, nosaltres al Pride de Barcelona cada any dediquem el Pride a una temàtica que ens permet posar el focus en un repte concret del col·lectiu, un tema que ens preocupa o que no s'hi ha parlat o no s'hi veu. Aquest any hem decidit escollir la interseccionalitat perquè creiem que és imprescindible entendre que no hi ha una manera de viure el fet de ser una persona LGBTQIA+. Les identitats es creuen en factors com l'edat, l'origen, la racialització, la diversitat funcional, la situació socioeconòmica, la migració, etc. I això genera experiències molt diferents i moltes vegades som molt visibles, especialment els homes cis, no? Els homes cis blancs ocupem molt espai perquè vivim un privilegi, no? Les persones LGTBI tampoc no fugim dels privilegis que podem tenir perquè vivim al patriarcat o perquè som blancs o perquè vivim a Europa, i volíem també donar visibilitat a altres realitats que no són les més visibles. I amb el lema Totes les realitats, un sol orgull, volem reivindicar aquesta pluralitat i recordar que la nostra força, el nostre col·lectiu, rau precisament en la seva diversitat.
I, clar, una de les coses que crida molt l'atenció i que ja podem veure per les banderoles de Barcelona i els autobusos és que veieu els protagonistes de la campanya amb unes lletres gegants com si fossin la taula periòdica dels elements.
Sí, en aquest sentit, ens va venir proposta de l'equip creatiu, no?, que va fer la campanya, una mica fent aquesta correlació, aquesta metàfora de que al final les molècules o les coses, no?, la matèria està formada per àtoms, i el conjunt d'àtoms són el que formen les molècules que després donen lloc a la matèria, i nosaltres també, si ens deconstruïssim els nostres elements, doncs estem formats de moltes coses, no? I sobretot volem visibilitzar això, no? Doncs que una persona no és només gai o lesbiana, sinó que està atravessada, que està formada per multitud d'elements que conformen la seva identitat, i que això es trasllada també a una sèrie de discriminacions o privilegis que travessen la vida d'una persona.
En la campanya hi podem trobar persones com, per exemple, el cantant Hugo Marlo, la Rosario Moreno Andújar, en Màrius Núñez, en Luis Villegas de la ONG Stop, l'activista Joana Mata, Pau Gimfer, entre d'altres. Quins perfils buscàveu?
Bé, buscàvem persones que representessin la diversitat real del col·lectiu, no només per la seva identitat, sinó també per les seves trajectòries vitals i el seu compromís amb la comunitat. I artistes, com has dit, artistes, activistes, referents socials, persones amb experiències molt diferents, perquè volíem que la campanya fos tan plural com el mateix col·lectiu. La idea és que la resposta va ser molt positiva. Totes les persones que han participat van entendre de seguida el sentit del projecte i s'hi van implicar amb moltíssima generositat. Avui crec que hem publicat un vídeo que desenvolupa també en imatge en moviment la campanya.
Carboni, or, hidrogen. Tot el que existeix a l'univers està format per elements. L'aigua, les teves ulleres de sol o fins i tot la pols d'una... Les persones també estem composades per molts elements, però no aquests, sinó gènere, orientació sexual, origen, edat, classe social, diversitat funcional, cultura, família, cos, història... Perquè no totes les persones LGBTQIA+, vivim les mateixes discriminacions i tampoc comptem amb els mateixos privilegis.
On s'hi veuen els protagonistes dels cartells, i són persones que són persones reals, no són actors, sinó que cadascun d'ells té la seva història i representen totes aquestes àtoms que comentàvem abans, no? Aquestes realitats que els identifiquen.
Què és el que diries que més t'ha sorprès de totes aquestes històries?
Potser el que més ens ha sorprès és comprovar que, tot i que cada història és única, totes comparteixen un mateix fil conductor, no? La necessitat de ser reconegudes i poder viure amb autenticitat. Les experiències són molt diferents, cada història és única, però totes ens recorden que la diversitat dins del col·lectiu és molt més àmplia del que sovint es veu, una mica el que comentava abans, no? Malauradament estem sempre els homes cis, gais, blancs ocupant molt d'espai, però la realitat del col·lectiu és molt més àmplia i és el que hem volgut visibilitzar amb aquesta campanya.
A veure, la campanya del Pride es portarà a terme la setmana que ve, del dijous 16 al dissabte 18 de juliol. Quins actes hi haurà enguany del Pride, va?
Bé, la programació oficial ja va començar el darrer cap de setmana, el dia 27, amb el Village de les Entitats, un espai protagonista per les 40 entitats que formen part del Pride de Barcelona. Unes activitats que van atraure més de 10.000 persones en aquests dos dies. I els propers dies tenim tot d'activitats que ja es poden consultar a la nostra web, pridebarcelona.org, o a les nostres xarxes. Destacaria activitats com el Vermut Trans, que se celebra el dissabte 11 de juliol a la Ronda Sant Antoni en Florida Blanca, que és una jornada d'activitats, divulgació, celebració, gestionada pel propi col·lectiu trans i dirigida al col·lectiu trans i amigues. O el 5+, que organitzem amb Barcelona Activa, que convida a reflexionar sobre la salut laboral, diversitat i inclusió, i que posteriorment oferirà el concert de Doctor Prats i un DJ set d'Ari Corrales. Això com per escalfar motors, i com deies, el cap de setmana de 16, 17, 18 tindran lloc la celebració i activitats principals.
Hi ha altres aspectes sobre la divulgació de tot el que fa referència al Pride i tot en la campanya. Quins actes portareu a terme?
Doncs, com deia, tenim tot un grapat d'activitats de caire divulgatiu, de reflexió, de debat, que es poden consultar a la web. Són moltes les activitats que tenim. Per destacar algunes, demà tenim la projecció d'un documental que es diu Cashing Out, sobre els primers anys de l'epidèmia del VIH i el SIDA, amb un col·loqui posterior amb el seu director i professionals de la salut i testimonis que han viscut la pandèmia del VIH. Això serà al Centre Cívic Urgell. El dia 8 de juliol, per exemple, tenim una taula rodona sobre identitat, migració i pertinença que es diu Diàspores Asiàtiques Queer, en col·laboració amb Casa Àsia, i ja després entomarem amb les activitats el cap de setmana del 17-18.
I un dels plats forts és el tema dels concerts, que podrem trobar tant a Maria Cristina com a... On els fareu, els concerts?
Ah, doncs mira, comencem el cap de setmana, el dijous dia 16, amb el pregó, que es fa a la plaça Universitat. Aquest any el pregó va a càrrec de la Maria Pelae. I després tenim divendres i dissabte, 17-18 de juliol, simultàniament, concerts a la plaça Universitat i al passeig Lluís Companys, a l'Arc de Triomf.
I quins concerts hi podrem veure?
Doncs encara estem treballant el
cartell.
Maria Pelae, Turista Sueca, Papa Topo, Sandra Monforto, Ferran, són alguns dels artistes que ja hem anunciat. Anirem a l'audiència a estar atentes a les nostres xarxes socials, que durant aquests dies, fins al dia 11, anirem publicant, desvetllant tot el cartell.
Y crucé por delante a su ganas de hablar, yo le di cada detalle.
Ens acomiadem amb un tema de Maria Pelae i Falete, que diguen. A Maria Pelae, que com has dit, serà la pregonera dels actes d'enguany del Pride. I, ostres, tenim moltes ganes de veure Maria Pelae perquè és una amiga del programa, ha participat aquí i ens la estimem moltíssim. Dani Morales, us desitjo que tingueu molt bons actes del Pride i que tingueu un molt bon estiu, també.
Moltes gràcies, a reveure.
Si parlem de la campanya del Pride, totes les realitats, un sol orgull, la fórmula per entendre la diversitat ho hem de fer amb les autèntiques protagonistes de la campanya. I avui comptem, per exemple, amb Joana Mata. Hola, Joana, què tal? Com estàs?
Hola, mucho gusto.
I també comptem amb Pau Gimfer. Hola, Pau.
Hola, com hola, estàs? Què tal? Molt bé.
I tenim a l'altra banda del telèfon a Màrius Núñez. Hola, Màrius.
Hola, què tal? Com esteu?
Molt bé, moltíssima calor, però això no cal que... no és notícia, perquè ho estem patint tothom, però ens fa molta il·lusió parlar amb vosaltres perquè sou les persones protagonistes de totes les realitats, un sol orgull, la fórmula per entendre la diversitat. Però abans, per fer-ho bé les coses, a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Joana.
Ella.
Ella.
Jo utilitzo ella, ellí o ella també.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. I Màrius?
Ell.
Doncs això, així ho farem i així ho respectarem. Joana, la fórmula que apareix a la campanya és la de dona, trans, intersexual, a l'atur, amb un cos divers, racialitzada i migrant. Mm. ¿Qué te semblan estas etiquetas?
Bueno, son muchas, ¿no? Pero pienso que representan, bueno, parte de lo que es Joana como persona, ¿no? Y también es importante que estas etiquetas sean visibles para que la gente y las personas que nos escuchan entiendan que estas realidades existen y la diversidad es parte del mundo. Y debido a eso, pues también accedí a ser parte de esta campaña porque para mí es importante siempre dar visibilidad a les persones que viven mi realitat.
Mm-hmm. Què vas pensar quan et van dir ei, volem que participis?
Bueno, al principio me sentí wow. Me gustó la idea también porque siempre cuando hago cosas como esta, siempre me enfoco en lo positivo y dar la visibilidad correcta, ¿no? Entonces me sentí honrada en el aspecto de que pensasen en mí como persona, como propuesta y también me gustó la idea de darle visibilidad y darle una cara también a temas que son muy diversos. Por ejemplo, la intersexualidad a nivel hormonal es algo que es poco conocido, pero que a través de los estudios que me han hecho los médicos me lo han descubierto, ¿no? Eso es algo que me dijo el caso, que el doctor, que era un caso muy raro, ¿verdad? Pero sin embargo, esta interseccionalidad existe y es importante darle visibilidad, ¿no? Con razón, pues para mí fue muy difícil porque también no entendía lo que pasaba dentro de mi cuerpo, ¿no? Y a través de estos estudios que me han realizado, he dado cuenta que era diversa también a nivel hormonal, ¿no? Y esto lo descubrieron no solamente, lo vine a descubrir hace poco, sino que mi madre y mi padre lo descubrieron hace 30 años atrás cuando nací, ¿verdad? Y que a través de un estudio que me hicieron en mi país de procedencia Honduras, también mi madre confirmó que esto pasaba dentro de mi cuerpo, ¿no?
¿Y Maito Bandín?
Bueno, al principio fue cuando ella me ha dicho, bueno, esta realidad existe y vamos a ver cómo lo tratamos.
Joana, perquè les persones que no coneguin el que fa referència a la lletra I del col·lectiu LGTBIQ+, la intersexualitat, ¿a qué hace referencia?
La intersexualidad hace referencia a las personas que somos intersex, ¿no? Es decir, somos personas que, bueno, no sé, antiguamente y se utilizaba un término...
Que tenéis genitales diversos,
exacto,
¿no?
Exacto, exacto. Entonces, debido a esto, pues las personas de alguna manera eran expuestas a cirugías indebidas por tratar de asignarles un rol, un género genital, ¿no? Y esto fue muy difícil para muchas personas porque se comprobó que a veces crecían y no aceptaban el sexo al cual les reasignaban a través de esta operación, ¿no? Entonces, claro, no es mi caso porque en mi caso hormonal yo nací, y lo voy a explicar para que todos los que nos están escuchando lo tengan bien claro, yo nací con genitalia masculina, pero debido al que yo hago más hormona femenina, mi genitalia no se desarrolla como la de un chico normal, ¿no? Queda en un estado de niñez, ¿vale? Lo podría decir de esta manera, provocando pues que, claro, no tenga el funcionamiento que tiene un hombre promedio, por ejemplo, al nacer, ¿no? Entonces, esto, para que lo tengamos claro, es considerado, según lo que me ha explicado mi doctor, pues es una interseccionalidad y es una fase de lo que és el ser intersex.
I clar, si parlem de totes les discriminacions que patim les persones del col·lectiu, clar, totes les etiquetes que apareixen en la teva campanya, en algun cop te les han recriminat en aquest sentit, no?
Claro, es que siempre me he fijado que en la vida todo lo que es diverso y todo lo que es completamente distinto, pues es atacado, ¿no? Ser una mujer grande, una mujer después de los 40, ser una mujer trans, ser una mujer migrante, ha causado que yo viva experiencias de discriminación muy fuertes que las personas promedio no tienen ni idea de lo que estoy hablando porque no han vivido estas experiencias. Sin embargo, creo que yo, a través de mi estado mental, he logrado conseguir y pasar estos momentos a través de la resiliencia y viendo la vida de una manera positiva, ¿no? Y luchando en contra de eso, y por eso decidí alzar mi voz y volverme una activista y una persona que lucha para que las personas no sean tratadas como me han tratado a mí. Porque una de las cosas que tenemos que tener claro es que no todas las personas tienen el poder mental para resistir esto y tampoco tienen esa resiliencia de soportar estar constantemente atacada, ¿no? Por una situación a la cual yo no pedí, porque eso es otra cosa de lo que tenemos que tener bien claro, que vivir en esta realidad no es algo que yo he pedido, no es como que me levanto y voy a decir, mira, hoy voy a ser una mujer trans para ser la persona más odiada del mundo, no. Entonces, yo lo que he aprendido a través de mi vivencia es aprendido a honrar y respetar lo que mi corazón siente, y que cuando la gente se ponga en este contexto, espero y confío en algún día que nos dejen de perseguir y de acusar y de discriminar y ponernos en un marginamiento social que a la larga lo único que afecta es que no integremos a las personas en una sociedad que llamamos libre.
Mira, jo recordo que vas venir un dia quan vam fer una taula amb persones refugiades del col·lectiu LGTBI i ens vas dir una frase molt bonica que era que el món hagi decidit ser hostil amb mi no vol dir que jo hagi de ser hostil amb el món.
Sí. y todavía sigo creyendo eso al 100%. Creo que yo soy muy creyente en la espiritualidad y creo que lo que nosotros damos, nosotros recibimos, ¿no? Y yo trato de dar luz, amor al mundo, para que el mundo tal vez me trate un poquito con amor y con luz a mí.
Esperem que sí, esperem que sí. I tractarem amb amor i amb llum també a la persona que també tens al costat. A Pau. Hola, Pau, què tal?
Hola.
Com estàs?
Bé, molt bé.
També, en el teu cas, també apareixes a la campanya. Què és el sí. que et va portar a participar-hi?
Doncs a mi m'ho van oferir i la veritat és que sóc una persona que m'encanta apuntar-me a qualsevol bombardeig, així que vaig dir que sí. La campanya em va semblar molt interessant. I també vaig pensar que a mi, almenys de petita, m'hagués agradat veure cartells publicitaris persones amb diferents realitats.
Mira, en el teu cas, les etiquetes que podem trobar són no binària, queer, cos divers, neurodivergent, mare soltera i família LGTBIQA+. Anem a pams. Quan et vaig trucar, et vaig dir, ostres, el nom de Pau...
Sí.
Vaig pensar, ve de Paulí i em vas dir, no, és un nom neutre.
Sí, exacte. Jo em vaig canviar el nom, ho vaig poder fer el 2019 i la veritat que va ser un procés una mica feixuc, va tardar com més o menys uns 2 anys. Vaig fer una primera visita, em van dir directament... La persona que em va atendre era molt amable, però no tenia, diguéssim... No l'havien format per aquest tipus de casos. Llavors, vull dir-ho perquè era una persona que intentava com ser molt amable i jo pensava, vale, no m'estic emprenyant, però clar, el primer que va fer va ser dir-me si era una persona, un home trans o lesbiana, que no entenia per què em volia posar un nom neutre. Llavors jo li vaig dir que no era res d'això. Vaig decidir no sortir de l'armari com a persona binària davant d'ella. Li vaig dir que simplement volia aquest nom. I llavors ella em va dir perdó, o sigui, em va demanar perdó mil cops. I el que sí que em va dir és que en aquest país, en aquell moment, no es podien posar noms neutres. Llavors,
quan va ser això, més o menys?
El 2010, pues, entre el 2017 i el 2019. Llavors em va dir, hi ha l'opció de que si t'agrada el nom de Pau et posis Maria de la Pau, però és que jo no volia posar-me Maria de la Pau, jo volia posar-me Pau i a més jugar també amb el sentit de que Pau és paz en català, també és un nom normatiu masculí, però cada cop hi ha més dones o persones no binàries que s'anomenen Pau, bueno... Em van demanar 17 documents amb proves on les persones del meu voltant em deien Pau. Va ser molt fàcil, la veritat, d'aconseguir-los perquè des de l'adolescència que m'han dit Pau, així que no vaig tenir cap problema. Però sí que és veritat que es va quedar una mica... O sigui, vaig fer com tota la paperassa, vaig portar dos amics meus testimonis per dir sí, es diu Pau, li diem Pau. Bueno, i va tardar gairebé dos anys. Tot això, ara mateix... No és així, no és aquesta la realitat. Gràcies a la llei trans les coses s'han accelerat bastant i vull creure que les persones també tenen una miqueta més de consciència. Les persones que estan sobretot treballant al registre de canvi de nom.
Joana, anaves assentint quan ha dit tot el tema dels problemes burocràtics i tot plegat, també ho has patit, eh? Tot el que fa referència.
Bueno, sí, para una persona migrada trans es el doble de complicado, ¿no? Porque no solamente tú tienes que demostrar que eres la persona que estás diciendo que eres, sino que tienes, y si vienes de un país como Honduras, que tiene una legislación en el cual no da, no podemos nosotros cambiar el género ni nuestro nombre, pues es complicado, ¿no? Sin embargo, he luchado yo a través de la racialización y gracias a eso, pues ya como me volví ciudadana de este país, gracias a Dios, en este momento puedo hacer el cambio registral, el cual no lo he hecho por falta de tiempo y falta de recursos, porque es algo que toma un poquito de tiempo y es algo que hay que pagar tasas y tal, y a veces es muy difícil la situación para algunas de nosotras.
I tenim a l'altra banda del telèfon a Màrius Núñez, que a la seva campanya hi trobem la fórmula home, bisexual, cos divers i diversitat funcional. T'hi sents còmode amb aquestes etiquetes, Màrius?
Sí, totalment.
I, Màrius, quan en la teva campanya posa cos divers, a què fa referència?
Doncs imagino que no complia amb l'estàndard de cos que normalment quan hi ha campanyes de prides i hi ha campanyes d'orgulls fan visibles.
I què... Digues.
Imagino que aquest punt identificatiu va perquè per no ser un cos normatiu tant en l'efecte de que, bueno, em manca un braç i sóc una persona rodoneta.
Màrius, en aquest sentit, què vas pensar quan et van proposar fer la campanya? T'ho vas repensar molt o no?
No gaire. Sempre he pensat que les campanyes d'aquest tipus han de ser molt educacionals i que siguin referents per la gent que ve per sota sempre.
I, Pau, en el cas de la teva campanya hi posa l'etiqueta neurodivergent. Pels que no la coneguin, aquesta etiqueta, en què consisteix?
Ser neurodivergent vol dir que el teu cervell, diguéssim, no és neurotípic. I neurotípic és com s'espera que sigui el teu cervell. Dins de les neurodivergències entrem les persones com jo, que tenim TDAH i dislèxia. També entrarien persones autistes, persones amb TOC, etc. Llavors, la neurodivergència al final significa que el nostre cervell funciona d'una manera suposadament diferent a la comuna, no?
I quan dius que en l'etiqueta que no, ets no binària, quins són els comentaris que sol rebre més sovint?
Crec que és una de les etiquetes que ara mateix em costa més de fer-la servir o de sortir de l'armari. Encara hi ha espais en els quals no he sortit de l'armari com a persona no binària. Això no vol dir que me n'amagui, però sí que és veritat que d'altres etiquetes com... No sé, bueno, de fet el que dic perquè crec que la gent encara té una mica d'embolic amb el que significa ser una persona no binària, el que dic és que sóc del col·lectiu.
Bueno, jo ho he dit perquè apareix en la campanya.
És que jo volia que aparegués perquè crec que és superimportant, o sigui, no tinc cap problema, o sigui, per això dic, no és que estigui dins de l'armari, però que potser és la que és menys visible per mi. També tinc un cos que té un 6%, això vol dir que semblo una dona 6, i aquest també és un tema perquè bueno, em socialitzen com a dona, cosa que en segons quins espais en els que em sento més còmode, sí que intento, doncs, reivindicar, diguéssim, el sentir-me no binària, el proclamar que no sóc una dona cis, però en altres espais, a vegades és com un, he de triar les batalles. Mm-hmm. Llavors, trio, potser en aquestes en la que encara sento que no tinc com... Bueno, jo sí que els tinc, la societat no té encara la ment oberta. Sí, exacte. La societat encara no té la ment oberta per parlar de gènere, no? Quan començo quan em pregunten des de la calma, des del voler saber, a mi m'encanta, no? I els hi dic, bueno, és que al final el gènere és una cosa que ens hem inventat.
Un constructe social, no?
Totalment. Sí. I jo, abans de conèixer el terme no binari, el que deia era que, bueno, era una dona una mica rara, perquè no m'acabava de sentir còmode amb el terme dona. Després vaig estar un temps que deia, no, jo no sóc una dona, sóc bollera. I després, per què necessito utilitzar una orientació sexual per definir la meva identitat? És que potser el tema d'identificar-me amb un gènere de dona cis no és ben bé el que a mi em fa sentir bé.
Màrius, en el teu cas, amb l'etiqueta de la bisexualitat, també és veritat que les persones bisexuals se us demana, com per exemple, gairebé la prova del cotó de... És que clar, com que tu només has estat amb dones, per què has de ser bisexual? O al revés, perquè com que només has estat amb homes, vols anar de guais i dir que t'agrada tot. Saps? Bueno, arguments d'aquests que els hauràs sentit mil i una vegades.
Són masses explicacions tota l'estona, però com deia Pau ara, és que arriba un moment que has de triar la batalla i restringir la informació perquè la gent no acaba d'entendre tot. I aquestes fórmules també són una mica com una recepta, no? Tota l'estona la fórmula o la recepta és la mateixa, sempre pots incorporar o treure-hi. I la part de la bisexualitat és el mateix. Durant una època de la teva vida doncs pots tindre relacions o de tant afectives com sexuals amb homes i de sobte apareix una persona i això canvia. Això és així, i durant l'època amb la qual tens relacions només amb una part, doncs et demana tota l'estona que et defineixis, una mica tediosa.
I us faig la pregunta a totes tres. El tema de les etiquetes, clar, hi ha molta gent que diu és que les etiquetes el que fan és posar-nos en calaixets i tot plegat, s'haurien de rebentar i tot plegat. I esteu d'acord? Què en penseu, Joana, del tema de les etiquetes, que us posin en unes etiquetes i tot plegat?
Bueno, creo que el sistema de etiquetas fue creado para que el mundo cis heterosexual nos comprenda, ¿no? Entonces creo que para que ellos se sientan cómodos para poder identificarnos es realmente necesario que tengan estas herramientas para saber cómo tratarnos. Pienso que para mí etiquetarme no significa que me están poniendo un sobrenombre, para mí significa una reivindicación de las cosas que yo represento, ¿no? O de las que son parte de mi vida o de mi existencia. Entonces creo que para mí son algo positivo. Pienso que hoy en día yo sé, pero lo único que siempre repito es que antes de cualquier etiqueta soy Joana, ¿no? Mm. Entonces a partir de ahí el punto de educación y de reflexión tiene que existir dentro de cada persona para llegar a un punto donde todos podemos ser respetuosos y vivir en total paz y acceptando y conociéndonos los unos a los otros.
Jo sóc molt fan de les etiquetes, a mi m'encanten. Crec que les etiquetes existeixen perquè potser d'aquí uns anys, en una societat una mica utòpica encara, però que estem en camí, les etiquetes no seran necessàries, però avui dia ho són. Ho són perquè necessitem sentir que pertanyem a un grup de persones, que tenim persones al voltant que estan passant per els mateixos sentiments, les mateixes discriminacions, exactament tot, no com nosaltres. El tema de la soledat, jo en moments he sentit molta soledat de dir, és que realment sóc una persona molt estranya en aquest món o no sé d'on he sortit, i les etiquetes ajuden a això, no? Aquest recolzament. I aquests comentaris que has llegit ara de és que el que hem de fer és rebentar les etiquetes, jo no sé, però jo l'experiència que he tingut és que sempre me l'han dit homes cis blancs heterosexuals, llavors és com...
Ja ho sé,
però quina sorpresa, no? Que la persona que no necessita l'etiqueta és la que diu que les etiquetes no han d'existir. Yeah. Bueno.
Màrius?
Jo crec que amb més etiquetes, cada etiqueta és una realitat diferent, per tant, amb més etiquetes millor. Una altra cosa és quan et limiten l'ús d'aquestes etiquetes, o et podran limitar a una o dues, quan són moltes realitats, per tant, moltes etiquetes diferents a utilitzar, per tant, molt a favor.
I si parlem de diversitat i de cossos diversos, en comptes d'abraçar la diversitat, encara ara és com que ens hi apartem, costa encara, no? El fet d'això, de respectar la diversitat de cossos, la diversitat sexoafectiva i de gènere, i tot plegat, no? Màrius?
Sí, a veure, jo puc parlar des de la meva experiència, que sempre he tingut que anar justificant o explicant que un cos diferent pot agradar a molta gent, perquè hi ha moltes persones que pensen que en el moment que el teu cos, per el motiu que sigui, no és dintre de la norma, el teu ventall de possibilitats de trobar parella, trobar companys sexuals, es limita, quan és tot el contrari, va una mica en com tu afrontis el teu cos i el segur que estiguis de com el gestiones.
Joana?
¿Qué te puedo decir? Bueno, para mí, creo que, bueno, mis amigos siempre lo decían, ¿no? Siempre mi grupo de amigos me dice, yo no sé por qué te tienes que estar etiquetando, ¿no? Y en ese sentido yo siempre le digo, mis amigos gays sobre todo, ¿no? Me lo dicen, no sé por qué te tienes que estar etiquetando, tú eres Joana y tal. Entonces yo le digo, bueno, sí, yo me etiqueto para que la gente se sienta cómoda, la verdad. Pero yo creo que lo que tenemos que poner en contexto es que la diversidad es muy plena, ¿no? Y Y en este sentido, que lo mejor es tratar a cada persona como quiere ser tratada. Mm. Y lo comentaba con un amigo heterosexual el otro día, y él me decía, Joana, lo que pasa es que a mí tantas etiquetas me confunden, ¿no? Entonces le digo yo, bueno, si te confunden, tu deber es aprender, ¿no? Tu deber es educarte en el tema. Y también te digo algo, si una persona quiere ser llamada o ser vista en la luz que esa persona te está diciendo que quiere ser, ¿qué te cuesta a ti hacerlo? Darle un momento de felicidad, ¿no? En ese contexto.
I, Pau, en el sentit de, dels cossos diversos, en el teu cas has portat a terme una obra que es diu Catxalot, que parlaves de la realitat de la grassofòbia.
Sí, jo també faig activisme antigrassofòbia i, bueno, com sóc actriu, una de les coses que vaig fer va ser agafar la meva realitat i, amb l'ajuda de dues amigues més, que les estimo molt, agafar aquesta realitat i portar-la a l'escenari. I una de les coses que ens vam adonar és que la història que va començar com sent la meva pròpia història, al final ens vam adonar que era la història de moltes persones grasses i que moltes hem patit situacions molt similars i, òbviament, parlant d'interseccionalitat, doncs una de les coses que em va agradar d'aquesta campanya va ser el fet de que no es mostressin només cossos normatius, perquè la realitat és que som diverses, totalment.
A mi m'encanta este tema, lo que acabas de decir, para mí también es un diario vivir. Yo creo que la gente a veces nos juzga más por el tamaño de nuestro cuerpo que por cualquier acción diferente, ¿no? Y creo que las personas tienen que, porque siempre el tema, ¿no? La violencia en todos los aspectos corporales existe, es una realidad. Cuando vas al médico, cuando vas por la calle, cuando tú vas en el vagón del metro y ser una persona grande, nadie se sienta a tu lado porque, ay, no quieren incomodarte, pero realmente se están incomodando ellos, ¿no? Es la realidad. Pero a pesar de todas estas circunstancias, quiero decirle a las personas que nos están escuchando que es importante también respetar a las personas de cuerpo diverso porque no es para ti juzgarles ni tampoco para ti opinar acerca de si nuestra salud está bien o no. Preocúpate por la tuya, que yo me preocupo por la mía.
Totalmente.
Avui sopa popular i sé que t'han convidat. Ja fa 80.000 anys que miro el teu Instagram. Sé quasi tot el que fas, hauré de dir...
Avui hem comptat amb l'activista Joana Mata. Joana, moltíssimes gràcies per passar avui pels amantents.
Gràcies a ti, amor.
També ens ha visitat Pau Jim Ferrer. No, també ens ha visitat Pau Jim Fer. Disculpa.
Moltes gràcies.
I en Màrius Núñez. Màrius, també moltes gràcies.
A tu.
I totes tres persones protagonistes de la campanya, totes les realitats, un sol orgull. Totes tres, moltíssimes gràcies per participar, per ser visibles i per ser allò que també parlem moltíssimes vegades, de ser referents amb cossos diversos, de parlar de realitats amb persones neurodivergents, amb cossos diversos, persones trans, intersexuals, vull dir, allò tan important que necessitem tant les persones del col·lectiu. Així que també moltes gràcies per ser visibles.
Gràcies. Estem a dins flotant, un tipus dragon can. No puc parar de pensar en el que podria passar. Si aconseguissis matar tot allò que et fa dubte. No puc parar de pensar en el que podria passar. Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Ja m'entens. El programa LGTBIQ i més de Catalunya Ràdio.
I encarem la recta final de la setena temporada del Ja m'entens parlant-vos d'una proposta molt, i ho dic de debò, però que molt interessant.
Hola, disculpa l'espera. Hemos tenido que repetirle los resultados para descartar todo tipo de posibilidades debido a su situación.
¿Qué situación? Dígalo, doctora, por Dios, que si es grave. Vamos, que no pasa nada, que yo puedo con todo, no me da miedo los quirófanos. Dígame lo que pasa.
No, si no es nada grave.
Ah, vale.
Eso es lo que está usted embarazado.
Será varón, será mujer, lo que Dios quiera como la mujer.
Acabem de sentir un fragment de Nueve Lunas, una pel·lícula que explica la història d'Àngel, un jove entrenador d'un gimnàs que, com hem sentit, li donen la notícia que està embarassat. Per parlar-ne, comptem amb la directora Patricia Ortega. Hola, Patricia, què tal? Com estàs?
Hola, com estàs? Encantada d'estar en tu programa.
I nosaltres, que estiguis aquí amb nosaltres. I també comptem amb un dels actors protagonistes, en Zach Gómez Rols. Hola, Zach, què tal? Com estàs?
Hola, todo muy bien, molt bé. ¿Vosotros?
Sí, molt bé aquest accent català, Zach?
Claro, claro, sí, yo a lo que tú me digas, David.
Escolta, com sempre, a totes les persones que passen pels amantents, us preguntem amb quins pronoms voleu que ens dirigim a vosaltres. Amb ell, amb ella, amb ell, Patricia, pronombres.
Jo, ella.
Vale, perfecte. I Zach?
Pronombres masculinos.
Doncs així ho farem i així ho respectarem. Patricia, aquesta és una pel·lícula que mostra una de les realitats més complexes dins del col·lectiu LGTBIQ+, com és el de l'embaràs i la gestació d'homes trans. Com sorgeix la possibilitat de fer Nueve Lunas?
Pues mira, yo creo que no solamente vamos a decir que la gestación trans no es solamente algo, vamos a decir, invisibilizado dentro de la comunidad, sino yo creo que en todos los espacios. Yo creo que una de las pulsiones que nos movió a hacer esta película fue precisamente la invisibilidad, ¿no? Un ejemplo, imagina a un papá gestante que va a hacerse una revisión, una ecografía, ¿no? Sí. Seguro esa persona cuando está allí en el centro de salud va a haber referentes solo femeninos de la gestación. Y nos preguntamos por qué, ¿no? ¿Por qué todo lo que nos rodea está atravesado por una visión binaria de la humanidad cuando realmente los seres humanos no somos binarios, ¿no? Y a partir de allí empezamos a construir esa historia, pero con una mirada de empatía y con la necesidad de reflexionar acerca de esto, pero a través del humor, ¿no? Y entender que es necesario abrir-nos, no? a totes les possibilitats que té nostre cuerpo.
Zach, aquesta és una proposta molt complexa. Què vas pensar quan et van fer la proposta de ser el protagonista de Nueve Lunas?
Al principio sentía mucho respeto y mucho vértigo porque no tenemos muy buen recorrido, muy buen historial a la hora de hacer comedia con personajes queer. Entonces era una línea delicada, pero cuando entendí quién capitaneaba el barco, hablé con Patricia, dije yo quiero hacer esto, necesito hacer esto y me parece más un personaje que como bien dices, tiene una historia compleja, tenía un conflicto muy, muy poderoso, muy, muy interesante que a mí me apetecía mucho contar y me parecía que a nivel actoral era un reto. Entonces sí, muy... Muy feliç de sumar-me al barco con Pati.
Patricia, com ha estat aquest procés d'assessorament de tot el que fa referència a la gestació i embaràs d'homes trans?
Aquí, más que un asesoramiento, fue simplemente acercarme a mis amigas trans, acercarme a papás gestantes para ver cómo han sido sus experiencias, ¿ok? Mi manera de, sobre todo, de acercarme a la gestación en general, porque yo de madre no tengo nada. Entonces, eso es un tema muy desconocido para mí, ya la gestación en sí misma. Entonces, desde acercarme a papás que habían gestado, que me contaron su historia desde el punto de vista, a mis amigues trans, tanto chicas como chicos, para hablar un poco de esto entender sus experiencias, ¿no? Porque evidentemente cada ser humano es una realidad y no podemos generalizar, mucho menos hablando de transición y de gestación. Y con matronas también, Zach, y yo hablando con matronas para ver cómo era ese proceso físico, porque yo le decía a Zach, mi amor, yo no te puedo asesorar en esto, porque yo no tengo ni idea de cómo se siente que te crezca un bebé en el cuerpo, ¿no? Entonces, a través de esas conversaciones más realizadas a modo personal, de diálogos como abiertos, ¿no? Yo creo más en eso que investigar como si fuese un tema. Somos personas y para mí era simplemente acercarme a la experiencia de otros para enriquecer la historia.
Zach, en el teu cas has pogut parlar amb nois trans que han gestat?
Sí, he tenido bastantes conversaciones con alguno, entre ellos Rubén Castro, que es en Instagram, es un papá gestante, que él también documentó el proceso de gestación, y a mí, claro, también me pasaba un poco como Patty, era una realidad que me tocaba de lejos y que no conocía, y en la que yo también me acerqué desde un punto de vista, pues eso, más, más técnico también, porque había todo unas circunstancias que había que crear para el personaje que en mi caso eran desconocidas y que quería conocer y entender y aprender. Y también nos muestra que, aún siendo parte del colectivo, todavía hay sitios y realidades e identidades y formas que uno no conoce, ¿no? Y para mí también fue muy enriquecedor hablar con Rubén y sentir que su experiencia, por ejemplo, era muy diferente a la de nuestro personaje o de otros chicos con los que también he tenido conversaciones y demás.
Patrícia, Isaac, tinc l'impressió que a Nueve Lunes, a més d'explicar el procés de l'Àngel, el procés de gestació, una altra de les coses que fa aquesta pel·lícula és demostrar que les etiquetes estan per rebentar-les. Com, per exemple, quan el pare de l'Àngel li diu «A ver, hijo, aclárate una mica, aviam què eres i què no eres, a ver». Saps? Una mica, i això, i es va també demostrant durant tota la pel·lícula que, escolta, que les etiquetes són calaixos estancos que també es podrien anar trencant.
Sí, totalmente. Yo creo que hay algo que está por encima de las etiquetas, las categorías, que es el amor, la ternura, la empatía y la familia, ¿no? Entonces, utilizar la familia como marco para abrir conversación, ¿no? Y acercar posturas que durante mucho tiempo quizá no han sido comprendidas o han faltado simplemente espacios de diálogo para hablar de las realidades trans. Creo que ahí la propuesta de la comedia y el juego con la familia hace un poco ese efecto, ¿sabes?, rotura de título, ¿no? Rotura como de etiqueta, como bien dices.
Anem a escoltar un altre dels fragments de la pel·lícula, va.
Es que no puede ser, es que... que cómo voy a estar yo, es que no, que tiene que ser un error.
La testosterona no es un método anticonceptivo, es un tratamiento hormonal masculinizante.
¿Y si es masculinizante, entonces cómo es posible que pase esto?
Siempre existe el riesgo de embarazo, porque sigues ovulando. Cierto es que tu fertilidad disminuye, pero no desaparece. Ahora vamos a hacer unas pruebas y retirar la terapia hormonal.
No, yo no puedo dejar la testo.
En tot el procés d'embaràs veiem a l'Àngel com vol encaixar en un sistema cis-heteronormatiu, tenint un cos normatiu i fibradíssim, tot el cis-passing, no? I una altra de les coses que veiem a Nueve Lunes és que es mira cap a una altra banda, el protagonista, quan les seves amigues pateixen el masclisme en un moment concret, no? Sense fer masses spoilers de la pel·lícula. Zach, el comprens per tots aquests estats pels que passa el protagonista?
Sí, o sea, hay una cosa muy interesante, que esto que decías, que el punto de partida de Ángel es que es un hombre que ha construido una identidad hipermasculina donde él siente que tiene que alcanzar un tipo de hombre, ¿no? Por eso su refugio es el gimnasio, por eso también tiene ciertos códigos de conducta que al que esta noticia inesperada, ¿no?, de repente le pone en jaque, porque también le hace cuestionarse qué tipo de hombre quiere ser y a qué tipo de actitudes está cediendo cuando él antes no era así, cuando él tiene una historia, ¿no? Es como que de alguna manera él intenta huir de quién es. Y creo que esto también es algo con lo que todos nos podemos sentir identificados, porque todos, todas, todos, de alguna manera tenemos nuestros propios fantasmas, ¿no?, que a veces nos vienen a visitar, nuestras propias ideas sobre quiénes somos y cómo queremos ser, y nuestros propios procesos de cambio y transformación y transición naturales, ¿no? Y creo que hay algo muy interesante dentro de la peli, que es que también habla de la masculinidad desde otro sitio, ¿no? Que, como bien dices, también sus amigas le reprochan y le recuerdan que él ha estado ahí y que ahora que accede a cierto privilegio se ha vuelto un poco imbécil, ¿no?
Sense fer massa spoilers, un dels moments del que apareix a la pel·lícula és quan l'Àngel va al metge i un d'ells no el vol atendre. No farem spoilers, però el que m'agradaria centrar-me en això és si creieu que s'està treballant i portant a terme els protocols de manera correcta per als homes trans que volen portar a terme un procés de gestació. Patrícia.
Sí, sí, sí. Todas las escenas médicas para nosotros eran un reto, ¿ok? Por un lado contar esto de que, aunque legalmente acá en España, porque en otros países desgraciadamente no es así, aunque legalmente esta posibilidad de que te atiendan como persona trans, ¿no? Vamos a decir que están los, vamos a decir que están en los protocolos establecidos, pero en el día a día, una cosa es lo que está en teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? En el día a día te topas con que no siempre es así, ¿no? Y que esto es un proceso que va a tener que ir perfeccionándose. Entonces, una cosa era esta situación y algunos elementos incómodos, ¿no? A la hora de estar en una atención médica, pero también yo creo que hay una escena, que no quiero decir cuál es, que quiero que vean la película, que está en cine. Hay una escena que para mí fue particularmente, para todos, yo creo que para todos los que estábamos involucrados, era bastante delicada, porque era una escena de una revisión ginecológica, y claro, cómo abordarlo con respeto, sin dejar al lado los conflictos, ¿no? Esa línea ética que para mí, por ejemplo, como realizadora, es muy importante siempre, ¿no? Y creo que la manera de abordarlo fue eso, fue abordarlo a través del respeto y sobre todo yendo a nuestras propias experiencias, ¿no? Uh-huh. Al acudir a nuestras propias experiencias, ya allí abríamos, nos conectábamos con el personaje desde la empatía y tratábamos de hablar de la vulnerabilidad, pero siempre respetando todo el entorno, sin dejar de exponer que precisamente que aún tenemos que cambiar mucho y aún tenemos que seguir avanzando a que realmente en todos los espacios médicos haya un respeto a esta diversidad, más allá de lo legal y de lo teórico, sino en la praxis del día a día.
Zach, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Sí, quería por sumar a lo que dice Patty, también hay la importancia de hacer este tipo de películas, ¿no? para mostrar a la sociedad que estos espacios a veces pueden ser hostiles, pero también pueden no serlo, y que depende de nosotros y nosotras cómo abordar estas situaciones. A mí hay algo de la peli que me encanta, que es que resuelve situaciones que pueden ser potencialmente incómodas de una manera muy humana, que es simplemente con escucha, con la escucha desde la empatía. Y también hemos visto que hay profesionales sanitarios con muchas ganas de aprender a tratar a personas trans y de entender qué necesidades tienen. Entonces creo que esta peli también acerca mucho al espectador a eso.
Zach, com t'hi has trobat tu com a actor trans? El fet, tu no has sigut pare ni has gestat, però com t'hi has trobat en aquest... veure't amb panxa i tot plegat?
A mí siempre me hace mucha gracia esto como de ser un actor trans, porque yo realmente soy actor. Otra cosa es que sea una persona trans, que también lo soy, igual que soy español o moreno o mido 1,73, es una característica más. Pero sí que como persona trans, para mí era importante que la representación de la peli fuera... sí, respetuosa, elegante, y que... Bueno, y la sentía también como algo importante. Y para mí era importante también que se entendiera, que fue algo también que me dijo Rubén cuando hablé con él, que se entendiera que el proceso de gestar no implica que ningún tipo de renuncia, cambio o conflicto identitario. Es simplemente una parte más que se ha privado quizá o que no hemos podido como conocer de los hombres trans, que es la gestación, su gestación y la posibilidad de poder ser papás. Y eso me llamaba profundamente la atención, y sentía que también como persona trans era un poco mi deber, y como actor, artista, poder también representarlo y darle su espacio dentro de la industria. Entonces, sí, no sé, me siento muy orgulloso de haber podido hacer este personaje.
Clar, i el paper d'Àngel també és necessari que hi hagi pel·lícules com Noé Lunes per aquesta construcció de referents, i en aquest sentit, referents positius.
Total, creo que durante mucho tiempo hemos visto narrativas donde los personajes queer eran, sí, víctimas, y yo creo que ya nosotros como queremos que las pelis vayan un poco al tiempo que vivimos. Yo vivo una vida muy alegre, muy feliz, con mucho éxito amoroso y profesional, y eso también me parece una cosa que hay que enseñarle a la gente joven y que tienen que ver que puede ser un hombre trans viviendo una vida plena, y que existe la posibilidad de que pueda ser también, pues, papá, si lo quieres.
De fet, Patrícia, en aquests últims mesos s'ha estrenat Les línies discontínues, Este cuerpo mío. Ara també a Filmin podem veure Sauna. O també als cinemes hi ha Ivan i Hadum. Què en penseu, que el cinema estigui apostant per aquest tipus d'històries i totes allunyades del drama?
Mira, yo creo que este ejemplo que acabas de poner es muy interesante porque lo que yo quisiera en el futuro es que, así como estas películas que acabas de nombrar están contadas desde la alegría, desde el placer y desde el festejar la humanidad en plena diversidad, y que destruyan las etiquetas, yo quisiera también que en el cine le quitaran las etiquetas a nuestras películas, porque siempre es a películas queer, películas sobre este tema, películas. Entonces yo pregunto, ¿por qué cuando hay un montón de películas heteronormativas no decimos este tipo de películas, no? Si cambiamos el discurso y simplemente hablamos de que son películas, eliminar también las etiquetas, que a veces nos sirven para visibilizar, que a veces nos sirven para precisamente ampliar el espectro. Pero yo quisiera que existiera más cine diverso, más cine con que la diversidad sea vamos a decir, lo usual, lo cotidiano y no lo extraordinario. Yo creo que ese es el camino por el que yo quiero caminar, por ejemplo, como cineasta, y entender que la palabra queer no es solamente nuestra comunidad LGBT, sino que lo queer son todas aquellas formas de vivir, de ser y de pensar que están más allá de lo heteronormativo, ¿no? Entonces, por allí vamos caminando y festejo que seamos más, y lo que sigo pensando es que tenemos que ser muchos, muchos más hasta que la etiqueta deje de existir.
Zach, no sé si vols afegir alguna cosa més.
Es que me ha encantado, como lo ha dicho Patty, porque qué bien habla. ¡Qué bien habla!
Ay, te quiero, Zach.
Sant Jordi i el meu primer petó de l'any. Per molt que ara em sembli obvi, abans ni m'ho podia pensar.
Avui hem comptat amb l'equip de Nueve Lunas, una de les propostes que ja podeu anar a veure als cinemes. Acompanyeu-los perquè és una cinta que val moltíssim la pena i us ho passareu molt bé, i també aprendreu d'una realitat que és molt diversa i que també cada vegada tenim més present. Hem pogut parlar amb la directora Patricia Ortega i amb l'actor Zach Gómez Rols. Zach i Patricia, moltíssimes gràcies.
Muchas gracias.
I molt ràpidament, Zach, futurs projectes.
Pues mira, yo estoy preparando ahora una peli con Alfonso Albacete que empezaremos a rodar en septiembre. Así que nada, con muchas ganas de hincarle el diente a eso.
¿Y Patricia?
Pues yo estoy ahorita en la postproducción de una película que hicimos sobre Montserrat Caballé, y también postproduciendo una película que se llama Golpes a mi puerta, que pude filmar a principios de este año.
Ajá, pues mira, estarem atents a tant a la pel·lícula de Montserrat Caballé com a aquest futur projecte. Ens acomiadem amb Max Navarro i Inigualable, que ja han passat molts mesos, però la primera entrevista que va fer només sortir de l'Acadèmia va ser aquí, als Amantens. I abans que res, també volem agrair a la nostra Rosa de Sant Jordi, com deia en Max, a la Rosa Silloé, que ens hagi acompanyat tota aquesta temporada a les vies de so, i dir-vos un parell de coses. Que podeu escoltar aquesta i altres entregues dels Amantens al web i a l'app de Catalunya Ràdio, que tornem el dimarts 1 de setembre, i desitjar-vos que tingueu un bon estiu. De fet, que sigui un estiu inigualable, perquè, bé, ja m'entens.
Capes, veien que preguntes per mi i això te l'ata després, com no, serà pitjor. I tinc més set cada vegada. Estàs fet a l'aigua, quasi te m'escapes. Veien que preguntes per mi i això te l'ata després.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.